Obrim l'espai de Salut Integrativa. Alejandro Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mari Carmen.
Benvingut al programa.
Moltes
Avui
gràcies.
Continuem parlant del Enneagrama. Recordem ràpidament què era i parlarem sobre tres personalitats diferents, no?
Correcte, doncs pues parlaríem de l'Enneagrama, que com la setmana passada diguem, eren les nou estructures mentals en les quals interpretem i reaccionem al món. I dins d'aquests nou tipus d'Enneagrama tinguem les triades. Què és triades? Està parlant de que existeixen tres grups de tres. Tres per tres, nou. Mos quatre.
Sí.
Entonces, tu sabies que realment dins del nostre cervell hi ha tres cervells?
No.
Sí. Això explicaria molt bé que depèn de quin d'aquests tres cervells controla, som de tres maneres completament diferents. Entonces, com que sabem que tenim tres cervells, un d'ells és el reptilià, el de l'atac i la huida, el més primari. Este englobaria el que es coneix com la triada de l'instint o els viscerals. Val? Estos són el 8, el 9 i l'1, que en seguida vos els explique per a fer memòria. Dins d'aixos tres cervells del cervell està el reptilià, és el més antic, i sobre ell tinguem el cervell límbic, el de les emocions. Tots han vist aquest dibuixet on hi ha un cervellet, un damunt, i l'altre, el modern, damunt de tots. El més modern seria el neocòrtex, que és aquesta part més racional i de més intel·ligència del nostre cervell, que però per desgràcia podem utilitzar ben poc, en el sentit de que com vivim sota estrès i sota amenaça, habitualment el nostre cervell reptilià agafa el control. El de l'atac i la huida, no? El nostre sistema de defensa...
El de neocòrtex sí que és... Vull dir, això sí que és el coneixia on raonem, no?
Clar. Entonces, segons d'aquests tres serveis que té, reptilià, límbic o neocòrtex, domina, tenim els tres subgrupos, les tres triades. Entonces, tinguem la triada de l'instint o visceral, el reptilià. Tindríem la triada emocional, que està basant en el sentiment, amb un predomini del sistema límbic. Estos, els preocupa molt el que pensen d'ells.
Val? Sí.
Els instintius són més com l'instint de supervivència. Mosseguen molt més. Tenen molta més agressivitat i molta més ira. Els emocionals tendeixen més a estar preocupats per la seva imatge i les carències i els complexos per a ser volguts pels demés. Fija que diferents.
Sí.
I la triada del pensament, els racionals o intel·lectuals, volen sentir-se segurs i protegits poguent entendre el món. Veus? Que tres maneres tan diferents d'interpretar la vida. Les que la interpreten des del cor, les que l'interpreten des de les vísceres i les que ho interpreten des del cervell i el pensament. Entonces, aleshores, dins d'esta classificació...
Això, perdona que te talli, Alejandro, això va a marcar... o va a marcar-nos, no?, a cadascú conforme som.
Clar, el nostre patró automàtic d'inconsciència.
Sí.
Perquè el bonic de tot això que vos explique és que al contactar amb el nostre automatisme entenguem molt millor per què tenim certes reaccions, ja l'entendreu, entrem en consciència i comencem a tindre un domini sobre aquells aspectes que més ens fan sofrir.
Sí.
És una ferramenta d'autoconeixement que al final ens ajuda a comprendre'ns millor a nosaltres mateixa i als individus que ens rodegen, de manera que empaticem molt millor, puguem entendre que si jo soc racional i tu eres emocional, tal volta me tinc que expressar en tu d'una manera molt més carinyosa i atenguent a que te presta atenció que deixar-te sorpresa amb els meus arguments científics. Veus per on van els tirs?
Sí.
I, per exemple, a un instintiu li agradarà molt més persones que entren en acció, que són tirades per acabant, que fan, que els que són pues, purament emocional. Un emocional està pegant-li voltes al cap de ai, no me volen, no me presten atenció, però no estan encarats a l'automatisme instintiu de l'atac o la huida. Per això, a la triada de l'instint o la triada visceral, s'engloben els eneatipos 8, el líder, 9, el que evita el conflicte, i l'1, el perfeccionista que vol tindre el control. Perquè aquest s'ofixen una gran falta de serenitat i sense adonar-se'n contínuament estan fent atac o huida, que són les funcions bàsiques del cervell reptilià. Sé que són, és moltíssima informació, però això poquet a poquet vos aniré donant
claro.
Programa a programa, un poquet d'informació
per
anar assimilant tot, claro, perquè ja t'he dit que requereix molt d'estudi, és un mecanisme molt xulo, però que realment cal entendre molt bé. Aleshores, com estem en la tria de l'instinto visceral, el U, el que vol ser perfecte, és de enfado o ira fàcil. Volen tindre la raó, imposa el seu punt de vista, juzga, critica. No està bé cometre errors, és el que va aprendre quan era xicotet. Entonces solen tindre, en clínica els veiem, en trastorns obsessius compulsius. S'ofixen molt per esta búsqueda de la perfecció. Dins d'esta tria instintiva també tenim el nou, el que evita el conflicte, el pacificador. Este, a més d'anar pels altres, preferís no mullar-se per a evitar el conflicte.
Sí.
És resignat, acomodat, procrastina, és més gos. Li costa dir que no només per a evitar que el que té enfront s'enfade. És molt típic que es deixen caure al sofà. Són els gossos de l'enneagrama. I recordeu que les característiques que vos dones són les negatives perquè habitualment són les que millor ens identifiquem. Ja parlarem també dels
aspectes positius
de cada
sí,
un.
Sí.
Que n'hi ha moltíssims i que és molt xulo. Val, aquest nou, per exemple, és l'amic que no llegeix la pel·lícula del cine, que va i diu, ah, pues lo que tots digueu. Per no tindre que alçar la veu, jo me calle i el que digueu, pues bo és, complacient, que es diu.
Sí, se deixa portar.
Se deixa portar. El problema que tenen és que, contraguen tant, es diu que tenen una conducta passiu-agressiva, que és jo me calle, però un dia, ai, un dia com me calenté. Un dia t'ho tiraré tot en cara de colps. Ah. És com, mira la mosquita muerta, no?
Que normalment no és el dia adequat, però...
Sí, sempre solem patinar, sempre sí. Mos solem equivocar. Val, i dins d'esta tria instintiva o visceral tenim l'1, el 9 i el 8, el líder, el que vol tindre el control, el poder. És agressiu, dominant, reactiu, vengatiu. No suporto que li diguin el que té que fer, clar, si és el líder... A mi no me diguen el que tinc que fer, que jo ja sé el que tinc que fer i de sobra. I no suporta el que és la injustícia. Aquestes persones que vegem que tenen en la paraula justícia, que diuen, ah, són uns justs, i com ha passat això, que es veus que s'encenen en flames, en les injustícies, solen tindre una energia molt buit. El món és injust i sols sobreviuen els més forts. És com una idea que té el líder. Clar, el líder vol dir, tinc que ser número 1, per a ser respetat. I això és una idea que creix en la infantesa. És de veres que en el desequilibri total d'estos 8, que són molt agressius, quan estan molt desequilibrats, solen tindre rasgos de lo que es coneix com a psicopatia. Però, clar, és que la psicopatia la tindria que explicar també el que vol dir, que no vol dir ser un assassí.
Ja, això podríem deixar per un altre programa, perquè si no anem a liar-ho massa.
Segur, segur. Però la psicopatia vol dir que costa empatitzar en els sentiments des de més. ¿Vale?
Sí. Això.
Vinga, seguim. En ixa tria, ara canviem de tria, anem a la tria emocional.
Vale.
Que el que més els importa és el que pensen els demés. Entonces, claro, estan molt preocupats per la imatge, estan superacomplejats, tenen vergonya, necessiten molt d'amor, valoració, reconeixement i acceptació del seu entorn. Així tinguem el 2, el 3 i el 4.
Vale.
El 2 és el que ja vos vaig dir que era el gran ajudador, no? El que sempre està ajudant. És molt dependent. No es vol i... abans preferís cobrir les necessitats des de més. Per tant, en castellà diríem que és un entrometido. No? Si no t'ha demanat ajuda, per què estàs empalagant-me? Sol ser bona persona per a ser volgut, caure bé.
Yeah.
Em necessites. És com em necessites. Entonces, aixina jo m'he sent volgut perquè crec que em necessites.
Vale.
És ajudar per a conquistar. El 3, el triomfador. L'únic que busca és èxit, reconeixement, imatge, és narcisista, addicte al treball, camaleònic, farsant. Si no destaca, no val, no en volen. Deu ser, és una persona molt competitiva.
Mm-hmm.
Clar, imagina si la teva idea interna és que perquè m'accepten tinc que aparentar ser el que jo crec que la societat busca, imagina si me tinc que ficar màscares i egos per anar caiguent bé a tots, en tots els contextos que vaig.
Val.
Pillem, claro, este és el 3, el triomfador, no? Per això es diu triomfador, perquè és que l'únic que vol és on va, quedar bé i triomfar. Èxit, èxit, èxit. El 4, el especialito, que te va fer gràcia.
Sí, sí, sí.
El que necessita atenció. És el que sempre hem dit el raro. Té un complexe d'inferioritat. El que intenta és dir, mireu-me per lo diferent que sóc. Crida l'atenció per els meus rasgos que m'identifiquen. El problema que tenen és que són molt, molt susceptibles, són egocèntrics i normalment parlen moltíssim d'ell. Jo, mi, jo, lo meu, acabes sent el cap com un bombó perquè tot el seu discurs està encarat a les seues preocupacions, les seues penes, els seus problemes. Bueno, tots ja ens han vingut al cap un montó de persones que tenim alrededor.
Sí, el que passa és que, bueno, ara quan t'acabes jo te preguntaré una cosa perquè... Sí, ara, vale, ara quan digam els tres.
Sí, segur que necessites que aclarisga per lo que t'ha dit. Així realment estem resumint algo enorme, que costa d'entendre, no costa tant poder-ho explicar, mira si és difícil.
Ja, ja, ja.
La triada del pensament és la triada racional intel·lectual.
Sí.
Aquestes persones són un cap pensant que no para, ni sent ni res. És l'únic que volen és sentir-se segures i protegides amb aquesta informació que tenen. Degut a les inseguritats que tenen por d'expressar els sentiments. Claro, pateixen molta ansietat. És com que sóc hermètic, no? No dic res. Per això, així apareix el 5, el científic. Apareix el 6, el dubitatiu, i apareix el 7, l'entusiasta. Aleshores, vos explico el 5.
Sí.
Era aquell que vos deia jo que era un pensador distant, no? que ens agrada molt estar hermètics, tranquils, som molt racionals, estem a gust en la soledat, ens incomoden prou les emocions i a voltes també el contacte físic. És un gran teòric, però li costa la part pràctica, enfrontar-se a la realitat. Sol ser un investigador, polir llibres, acumula, és una persona que acumula mogolló d'informació. Se diu un xiste molt bo, és que és la persona que per aprendre a ballar salsa primer se'n va a l'FNAC i se compra la enciclopèdia de com bailar salsa.
Ja.
I el primer se llegeix tots els llibres i tal, que se fica a apuntar-se a una classe de ball, degut a que anar a la classe de ball significa interacció emocional amb les persones. Entonces, com no li interessa, pues millor m'ho agarre del llibre, que així ningú me va a dir res. I, per tant, seguirà tenint una independència. No necessita res ni a ningú. Este és el científic distant. El 6, el dubitatiu, el que te deia jo que li costava hasta escollir quin aperitiu vol prendre, no? Teme tomar decisions, no confia en si mateixa. Entonces, clar, viuen en un autèntic estat de por i d'ansietat. Els sisos solen estar en les clíniques de PNI, de psicòlegs, de fisios, perquè no necessiten referents, necessiten un guia, alguna persona que els porten. Sol preguntar als demés què tenen que fer en la seva vida, imagina't. O sea, a mi m'importa l'opinió del meu grup d'amics, inclús si fa falta faig una votació per a veure en qui me case. Això ho dic en exagerat,
ja.
Preocupats per lo pitjor que pot passar, per això pateixen molta ansietat, perquè és que en el seu cap sempre és i no sé, i estàs parlant en ells i si te fixes, contínuament estan en el no sé. Vale?
Vale.
Aleshores, els falta molt de coratge i molta valentia. Per això vos dia que després, quan integrem un poquet aquesta informació, vos donaré ferramentes per a cada número, per a que sàpiga on té que enfocar-se per a viure en molta més felicitat, més calma i disfrutar molt més de la vida.
Vale.
Per últim, el 7 és l'entusiasta, el happy flower que te deia l'altre dia.
Sí.
Aquest grup de persones tenen molta por de sofrir. Aleshores són super hiperactius, sempre estan buscant plaer, fugen del dolor, i una manera típica és a través de les addiccions. Ja sigui l'addicció al treball, a Netflix, a les drogues, a l'alcohol, al tabac, addicció a lo que siga, inclús al deport. Per què? Perquè quan vull veure el que tinc dins, racionalitze i fugis del dolor a través de addiccions. Preferís ficar-me una sèrie o una altra que estar un minut en calma en mi. Imagina't la por que tinc de contactar en el meu cor. Com estic al cap, estic al cervell,
sí,
no vull veure res de lo que porte dins.
Val, i ara vale, el que jo volia preguntar-te. Hem parlat dels tres, dels tres serveis, no? O sí. la triada instintiva, la emocional, no? L'emocional i la mental.
Molt bé.
Hem d'identificar-nos o identificar alguna persona en alguna d'aquestes tres, o pot ser que siga part d'una i part de l'altra? O sigui, una barreja de...
Molt bé, molt bé.
Té que ser la triada emocional completa? Ha no, de no. ser la triada mental completa? Pot ser que t'identifiques en algun número de la emocional i la mental?
Per supost.
O l'altra que això, me quedava, o la instintiva?
Mira, per això jo expliquem que les persones són taburets de tres pates.
Sí.
Entonces, una de les pates és la instintiva, en la que ens apoyem tots, una altra de les pates és la emocional, uh-huh. i l'altra pata és la racional. Què passa? Que sabem que tots tenim una pata dominant.
Vale.
I segons lo que, de lo que jo vos he contat, lo que realment me remou, és lo que se coneix en l'enneagrama quan se té lo que es diu l'orgasme emocional. És com, de repente faig... ¡Ah! ¡Ixe sóc jo! Wow, sí, lo que més me preocupa realment és lo que opinen de mi. A mi lo que realment me preocupa és el materialisme i la superficialitat, per això treballo com un burro. Estos són els instintius. I és que lo millor, que ja, Mari Carmen, és que damunt hi ha rasgos al cos i a la cara que els que estem ben entrenats ja ens donen, inclús sense parlar amb la persona, una alta probabilitat d'entendre si aquesta persona viu al cor, al cap o a les seues vísceres.
Què
te pareix? Claro. Què té ve a tu al cap quan veus una persona amb el front gran?
Uf, jo què sé.
Exemple, el Hawkins. A tu què? Tu el veus a aquesta persona sentimental? Stephen Hawking, el de... Este que va en la caireta pobre que està...
Sí, sí.
Que té el Premi Nobel de tal.
Sí.
Que tu el clavaries en la tria emocional amb un cap hiperdesarrollat, o diries més que és la tria intel·lectual?
Home, si això ha de... Vull dir, si s'ha de mirar pel tamany, pues, podria ser intel·lectual.
Estic parlant de les proporcions, mira, les proporcions del crani, ¿vale?
Sí.
Compararíem la proporció del front, dels pòmuls,
sí.
i de la boca, de la mandíbula. Mm-hmm. Una persona amb una mandíbula angulosa i forta i gran...
Sí.
A tu què te suposa? A mi me recordo a una persona curranta, forta. Entonces, és currant i forta, molta energia, són els instintius.
Sí.
Perquè tenen els instints primaris de supervivència molt desenvolupats. Entonces, tenen cares molt quadrades.
Aha.
Sobretot a nivell de la mandíbula. I vos estic fent uns rasgos hipergenerals, eh?
Sí, 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 clar.
Però més que res és perquè veiem que dius, ah, pues sí que té lògica. Perquè hi ha persones que són, considerem, una colchoneta a l'altura dels ulls i dels pòmuls, que t'apeteix apretar-los, de dir, ai, esta persona no està solitat, que tingui ganes d'abraçar-la. És que la seva cara ja te parla de que és una persona molt emocional.
Yeah.
Solen tindre molt més ample la zona mitja de la cara. Val? Entonces, mm-hmm. veus, ja tinguem a gent amb el front més gran, que serien molt més racionals, els reptilians, que serien molt més un desenvolupament de la banca, veuràs que habitualment quan veus una persona amb la banca angulosa i ampla, és supercurranta. Si és deportista, és un superguerrer. És una persona que per el pa de la família te treballa 25 hores.
Sí,
per
sí,
ficar-te
sí.
un exemple.
Sí, sí,
jo
sí.
fiqué d'exemple a David Ferrer, el tenista.
Sí.
Tots sabem que David Ferrer, a pesar de que no tenia les millors qualitats tècniques, per el seu desenvolupament esportiu a nivell de rendiment, lo fort que s'ha fet, lo ràpid, lo eficaç, ha lograt ficar-se a nivell dels números uns del món.
Uh-huh.
Per què? Perquè ha sigut un currante, és molt instintiu, es mou, instint vol dir ataco o huida, o sea, faig algo, jo no me quede quiet, jo faig, actue.
Sí, sí.
Veus? És la manera de sobreviure. Entonces, per exemple, Què hauríeu consultar si volguereu entendre un poquet més això? La ciència es coneix com a morfopsicologia. L'altre dia vaig estar en la Universitat d'Alacant
sí.
amb un curs sobre aquest tema amb autèntics especialistes on veiem tots els estudis d'evidència científica de com el nostre crani està reflexant també les dominàncies dels nostres tres cervells. Recordeu que no estem parlant d'absolutismes, que això no està fet per a juzgar ni classificar a les persones, sinó per a entendre-nos millor i poder-nos relacionar d'una manera molt més empàtica i molt més sana amb el nostre alrededor. Perquè quan tu reconeixes quines són les necessitats de la teva parella, del teu jefe o de tu mateixa, tot quadra moltíssim més. I l'Enneagrama, pues, és una autèntica ferramenta per a aquest autoconeixement que, com ja vos vaig dir l'altre dia, pues, vos recomano estudiar, llegir, veure vídeos i, si no, pues, ficar el programa. Jo totes les setmanetes, una temporada de tal, vaig a desenvolupar-lo perquè m'han preguntat molt, ha cridat molt l'atenció aquest tema, perquè a pesar de que és molt, molt antic, ja te vaig dir que tenia més de 2.000 anys, no se sap, mira si és antic i no se sap realment ni de quan ve, en l'actualitat és una ferramenta per a teràpia espectacular i, com te deia, fora de teràpia, pues, per a que, per exemple, Mari Carmen pugui entendre millor les seues coses.
Sí, per exemple.
Pues tenim molt que guanyar d'entendre-nos un poquet. Val?
Val.
Això era el que vos volia explicar, que saber en què dins d'aixòs nou tipus tenim tres subtipus i que aixòs tres subtipus era perquè tenen unes diferents dominàncies, diferents maneres de viure, ja siga l'instint, les emocions o la intel·lectualitat.
Perfecte. Anirem, conforme dèiem, contant-ho, explicant-ho cada setmana per a que quede clar i, conforme dèiem en el programa d'avui, ja que hem parlat de la triada instintiva, l'emocional i la mental, ja cadascú que vaig a buscar-se a veure quina pensa
que necessita un treball d'humilitat. N'hi ha un treball d'humilitat xulo que és de reconeixement, de dir, soc així, ho tinc que veure, tinc una ferida d'infància que m'ha provocat ser d'esta manera em fa sofrir, ho accepte i ho vull canviar per a millor. Clar, aquest treball que t'acaba de dir, per desgràcia, tot el món no està capacitat per a fer-lo. Normalment se nega la major. Se nega la major és, això són tonteries, això són trellats, jo soc, ho faig tot molt bé i la culpa la tenen els demés. Fija que senzill és ser víctima dels actes i de les coses de fora i no ser conscient de que la responsabilitat és pròpia.
Clar, és que jo, a veure, jo penso que és cert que sempre topes amb persones que sempre la culpa és dels demés, no? O que accepten la seva responsabilitat, però sempre a mitges, no? Sempre sí, però és de més això, no? Sempre te trobes a gent aixina, però ja pense que també és que és més fàcil, no? Tirar-li la culpa a un altre que assumir la teua responsabilitat.
Sí, sempre és el que parlem de lo còmodes que estem en esta zona de confort. La zona de confort és no canviar. És lo que jo
sí, però al final bé. Estàs enganyant-te contínuament.
Per supost.
Igual
per
tens
supost.
Un dia aixina més lúcid, no? I dius, uf, i t'assustes.
Que bons són aquests dies. I aquests dies lúcids...
I t'assustes.
Són els grans dies de connexió, eh? Quan ens connectem i comencem a adonar-nos de que podem fer canvis si volem veure on cometem els errors. Si no tinguem humilitat, hi ha alguns eneatipos des que vos he dit que quan estan desequilibrats és impossible un huit agressiu a un jefe que creu que és l'amo del món, què vas a explicar-li tu de que comets errors de què? O a un número 1 deportiu que és tot ego, li vas a explicar tu que no estira bé, per dir-te un trellat.
Ja, no sé. Sí.
Simplement la persona ja en el moment en què se fica en dubte la seva valia ja es defen. Entonces, clar, un huit va a ser superagressiu contra tu. Te va a dir, i tu que no sé què, que no sé quantos, i te n'aniràs pa cara i diràs, no val la pena interactuar amb aquesta persona.
Clar, sí, preferixes callar.
Sí.
Alejandro, recordem com pot trobar-te la gent que estiga interessada d'una manera més personal, ja.
Ja sabeu que tenim la clínica Alberic, la clínica Alejandro Sanz, on al costat tenim el centre Agim d'Esport i Salut, que és un centre esportiu. Tenim també enfront la tenda S. Tenim també el box d'arts marcials allí. Bueno, ja saps que donem també classes de formació, un centre acadèmic, que portem les piscines d'Alberic. El número de telèfon de la clínica, 620-55-89-84. El Facebook personal, Alejandro Sanz García, on portem moltíssims anys ficant informacions com aquesta i que se pot accedir fàcilment en la lupeta de buscar. El Facebook de la fanpage de la clínica Alejandro Sanz Salut Integrativa, pàgina web www.salutintegrativaalejandrosanz.com i l'Instagram, pues, Alejandro Sanz Fisio, seguiu-me, que intenté ficar cada dia un poc de motivació a través de fotos i de frases i de cosetes que vaig fent per intentar ser coherent en el que predique, intentar ser coherent, no? Lo que predique intenté que estiguen en el meu dia a dia. I una de les coses que vaig fer ja fa molt de temps va ser triar el reconèixer-me, conèixer-me per a poder ajudar molt millor als meus pacients. I es nota.
Ha sigut
un canvi impressionant, el fet del camí este del creixement personal.
Un dia parlarem de la teua experiència personal.
Sí. Sí, ho havia pensat.
Pot servir d'exemple per a molta gent?
Espere que sí, espere que sí, perquè de moment té un final feliç.
Segur que continuarà així, Alejandro.
Gràcies, Mari Carmen.
Que passeu un bon dia i uns bons dies de festa també, de desconnexió.
Segur que sí, segur.
Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada.
Una altra, adéu.